Jordi Orno, bon dia, bona hora, benvingut, una setmana més.
Hola, molt bon dia.
Bé, com cada divendres, parlem de cine i avui, Jordi, avui començarem pel final.
Avui comencem pel final.
Exacte. Com acabem normalment parlem de cine, com aquesta secció? De què parlem? L'últim que sempre fem, l'últim tros?
Del cinema mongrí.
École quoi. I per què parlem del cinema mongrí? Doncs perquè el diari El Punt, avui, el dilluns, dedicava la contraportada, que es fa una entrevista, a Jordi Bellapart, una persona que tu el coneixes molt bé, perquè és el teu altre ego a Torroella de Montgrí.
Exacte, vull dir, és l'alma mater del cinema de Torroella.
Jordi Bellapart, el titular que destaca, en diu: salvar el cinema va ser, per damunt de tot, un gran treball col·lectiu. I si el cinema mongrí encara està on està i en podem parlar, és gran responsabilitat de Jordi Bellapart, perquè si no, suposo que el cinema mongrí ara ve a saber qui hi hauria en aquell local.
Sí, ja hem parlat alguna vegada, Joan, amb tu, que aquests cinemes locals, aquests cinemes de poble, bueno, s'han mantingut. Primer, es varen mantenir en una època determinada perquè hi havia algú que tenia ganes de que tirés endavant i se'n cuidava de tenir les seves hores, entre cometes, perdudes, per poder mantenir l'activitat. Perquè, esclar, mantenir l'activitat requereix, doncs, de qui passa la pel·lícula, de qui se'n cuida de mantenir la sala en condicions. Tot això té unes despeses que, en principi, teòricament, doncs, quan van desaparèixer aquelles persones que per amor a l'arte tenien a casa seva una sala. I ara jo estic, per exemple, parlant del Bons, que tenien a Can Ratxola, que és on es feia cinema, sí. I era un sonyer, una persona que el cinema li encantava, i quan ell ho va deixar, llavors va ser l'Ajuntament qui, a través de la Sala Nova, doncs va traslladar aquesta activitat. I això ho podríem traslladar-ho a molts pobles que hi havia arreu de Catalunya, i que, bé, en aquella època, doncs, per reduir despeses ja s'intercanviaven les pel·lícules entre si, la mateixa pel·lícula la feien amb diferents horaris de diferents locals i a diferents pobles que estaven a la vora, i hi havia la imatge típica d'aquell personatge amb la bicicleta que s'anava amb la maleta d'un poble a l'altre portant les bobines. Imatges que ara, segons quina generació els hi pot semblar una cosa extraordinària, no? Però que era així, vull dir que això ja contribuïa a reduir les despeses. Va ser durant molt temps, en el sentit de que no havia evolucionat massa la tècnica cinematogràfica. A la que la tècnica de projecció cinematogràfica va anar evolucionant, que primer va evolucionar a partir del so, que el so òptic doncs va passar a ser per lectura làser. Això va obligar a fer certs canvis en l'estructura tècnica de les cabines. No tothom s'ho va poder permetre. Això ja va ser el remate final, perquè abans ja hi havia molts pobles que quan la persona gran se'n cuidava d'això, no hi havia cap jove que volgués agafar-ho, i també el cine es veia abocat al tancament, no? També la qüestió econòmica. No tots els ajuntaments es podien permetre el luxe de mantenir les despeses d'una sala de cinema. Però el més greu va venir per la part tècnica, que va ser el que va provocar aquest canvi. I això, a Torroella, ara reprenem el fil, doncs tenim la persona d'en Jordi Bellapart, que ha passat per tots aquests estadis. Ell ja era una persona que estava involucrada amb el manteniment, volia que es continués fent cine, l'Ajuntament s'hi posava bé perquè sabia que tenia gent que ho farien, i han anat superant tots aquests estadis de dificultats que ja llavors al ser tècniques ja implicaven doncs unes inversions, i com que l'Ajuntament tenia el seu, amb el patronat, tenia el tema cultural assumit, que el cinema formava part d'aquest tema, doncs mira, si hi havia que fer alguna inversió per mantenir la sala en condicions, per mantenir l'aspecte tècnic de projecció en condicions, doncs ho han anat assumint, i ara doncs, ens trobem doncs, que el cinema Montgrí està equipat amb les condicions tècniques actuals, que és el cinema digital i tal.
Aquest ha sigut l'altre escull, també, no?
Sí. Aquest ja va ser el definitiu. El cinema digital ja va ser el definitiu, que inclús va ser un problema perquè hi va haver locals que varen fer una inversió per adaptar el so a la nova tecnologia làser i que quan va venir la reconversió digital ja no ho van poder assumir i els hi va durar 4 dies.
Jo recordo que per la digital que, per exemple, el cinema Camprodon es tenien allò que semblava que sí que no, que l'Ajuntament no acabava de veure-ho clar, però finalment sí que es va comprar el sistema aquest digital i ara encara és un dels cinemes que funciona. I el cinema Montgrí també, cal dir que Jordi Bellapart durant temps va formar part del consistori, va ser regidor, i vulguis que no, si estàs dintre l'Ajuntament, també això hi ajuda.
Bé, sí, a més a Torroella tenen el seu cineclub, un cineclub que té molts anys, que també és una activitat que doncs, cada dos divendres sí. Dona una vida, una segona vida al cinema. Hi ha el cinema comercial i el cineclub que ofereix segons quins títols que en el cinema comercial doncs, no podries veure, però que a través del cineclub t'arriben. I ara, amb el tema digital, doncs, com que hi ha molta possibilitat de disposar de molt d'aquests títols, doncs encara tenen més facilitat. També te diré una cosa, no és el cas de Torroella, però sí que hi ha hagut arreu de Catalunya algun local que varen tancar en el seu moment, el local continuava existint, i que amb lo del cinema digital, i perquè vés a saber si l'Ajuntament va canviar de manera de pensar o què, l'han tornat a reflotar, i no només hi fan cinema, sinó que el que fan és convertir-la en centre d'activitats, però que tenen un projector digital amb el qual poden també projectar pel·lícules. Però, clar, han fet tota la inversió de cop. No van haver de fer primer una per adaptar-se a les normes tècniques del moment i ara fer la digital, sinó que ho han fet tot de cop i ara tenen una sala on, a part de fer-hi cinema, doncs hi fan altres activitats culturals.
De fet, el cinema Montgrí també es fa servir, s'hi ha fet presentacions, s'hi ha fet mítings en campanyes electorals, debats i així, també s'ha fet servir així també com a sala polivalent.
Sí, però ell ha continuat amb la seva activitat principal com a cinema.
Sí.
En canvi, n'hi van bé que com a cinema van tancar i ara tornen a fer cinema, però també l'han adequat per poder... Perquè, clar, hem de tenir en compte que moltes sales de cinema no tenien ni escenari, ni... O sigui, no tenien un espai perquè s'hi pogués posar alguna mena d'activitats. El prosceni o el que hi ha... Hi ha la pantalla, sí. La pantalla era enganxada a la paret, i, esclar, si has de fer alguna activitat i l'has de fer a peu pla, home, és una mica problemàtic. I aquests cinemes que s'han readaptat, doncs, han fet una mica de prosceni permet doncs, pujar a la pantalla o no, vull dir, en funció del que hi hagin de fer. I, esclar, el projector digital no necessita un gran projector digital, perquè normalment solen ser sales d'unes dimensions moderades, no gaire grans, amb la qual la potència lumínica i la capacitat d'amplificació del so no té per què ser una cosa girada.
Bé, doncs Torroella, que ha sabut conservar el cinema, aquí a l'Escala doncs, no hi va haver-hi maneres, i bé, no ho sé si... La sala encara hi és. La sala encara hi és.
Sí, en allà.
Cinema Catalunya.
Sí, encara hi és. Però, clar aquí era totalment privat. Sí. Per tant...
Això ja hauria de ser un local que comprés l'Ajuntament.
Era totalment privat, per tant, depenia dels interessos de la persona que era la propietària del cinema, que als últims moments de l'existència doncs, ho gestionava el CERT, sí. Que doncs, bueno, es va anar aguantant fins que, per motius que siguin. Bueno, sí, un dels motius també va ser que varen començar a arribar títols, el que em va passar al Bons, que no se sentien. És que el problema era que començaven a arribar còpies amb la banda sonora que havia de ser per lectura làser, i com que tenies la lectura òptica, no hi havia manera de que allò se sentís. I si pujaves molt el volum, quan venia alguna escena amb alguna estruendo, te deixava, doncs, allò que semblava que havien de rebentar els altaveus. Clar, aquests problemes aquí també hi varen tenir alguna cosa. Clar, llavors es havia de fer una inversió, que clar, el propietari de la sala, que per lo que entrevia, no, ja no li servia.
Mm-hmm. Es havia parlat també a la zona on hi ara el Mercadona, que
sí, deia, això va sonar
cinemes tipus com a Roses.
Sí, sí, va sonar que allà s'estava fent un estudi, sí, de posar-hi una mena de centre comercial.
Exacte.
amb un parell o tres de multisales. Sí, això ja ho vaig sentir dir, però no crec que l'estudi comercial els hi sortís a compte.
Bueno, de moment aquí a l'escala ens hem de conformar en cinema d'estiu, cinema que encara, aquest cinema a la fresca, que encara és l'única oportunitat que tenim. I també
tenim la sort de que Torroella està molt a prop, sí, i l'han anat mantinguent.
Sí, sí, sí. I ja dic gràcies a persones que, clar, en Jordi, en Bella Part, hi ha sempre el cinema, hi ha sempre.
Sí, i a més ara tenen l'avantatge de que amb la distribució digital ja tenien oportunitat de fer les pel·lícules aviat, o sigui que no havies pas d'esperar gaire que les estrenessin a Girona o Figueres i que després les pogués fer ell. Ara encara té l'oportunitat de fer-les més aviat. El que passa és que, esclar, només té una sala.
Sí.
Per tant, si només té una sala,
ha de seleccionar-la. Ha de costa, a vegades, sí.
Exacte.
I aquest és l'avantatge que hi ha ara, no? Això, primer, que pots veure la pel·lícula amb la mateixa qualitat de Girona o de Figueres, que abans això no passava. Ja saps, Jordi, com arribaven les còpies aquí, ratllades, que s'escoltaven malament.
Cosa que el cinema a Montgrí, al mantenir-se i a l'haver anat desapareguent aquestes sales que eren de segon o tercer nivell, amb ell cada vegada li arribaven les còpies amb més bona qualitat, eh? Tot això també s'ha de dir.
Però ara és lamentable.
Ara és la mateixa, perquè ara vas a veure la pel·lícula el dia que s'estrena i la vas a veure al cap de 4 setmanes i la veus igual
amb la mateixa qualitat.
I abans eren en el propi cinema on se projectava la pel·lícula, per el propi pas de la cinta per al mecanisme, però es provocava les seves ratlletes i tal, i no era la mateixa qualitat d'imatge el primer dia d'estrena, que era nova de laboratori, amb el cap d'una setmana o d'un mes, que portava passant-se la pel·lícula 3 o 4 passes cada dia. En canvi, ara no, ara és neta com el primer dia.
I tant. Molt bé, doncs, el cine de poble ha estat el tema que han tratat avui.
Bueno, ara, ja, però escolta'm, anem per les pel·lícules, sí, que es poden veure a Torroella.
Exacte, ja que hi som, doncs comencem cap al final.
Sí, si m'has fet començar pel final, doncs aquesta setmana que podreu veure a Torroella.
Doncs comencem per Torroella.
Bueno, doncs aquesta setmana, Torroella, la pel·lícula familiar és una pel·lícula adulta. Adulta, amb el sentit que sempre diguem que projecten pel·lícules d'animació i tal. Doncs no, aquesta setmana la pel·lícula que és familiar és Wonder. Wonder és la pel·lícula basada en una novel·la supervendes de la R.J. Palacio, i que ens parla d'aquest nen que va néixer amb aquesta deformitat facial, i que després d'anys d'hospital en hospital i de moltes intervencions quirúrgiques li arriba l'hora d'anar a escola. Però, clar, li arriba l'hora d'anar a escola quan té 10 anys. No. I, clar, i a més amb la cara que té, pobrot. Però, clar, a vegades que la Bella i la Bèstia va deia que la bellesa està en l'interior, no? Doncs sí. Aquí també és un reflexe de que qui mira més enllà de l'aspecte troba en la verdadera persona que hi ha allà. Un repartiment molt extraordinari. La Julia Roberts i l'Owen Wilson fan de pares d'aquest nen que interpreta en Jacob Tremblay. Mm-hmm. Aquesta és la pel·lícula que projecten en horari familiar. Ja no dic infantil, perquè la pel·lícula no és infantil, és una pel·lícula familiar. I l'altra pel·lícula és L'Instante Más Oscuro, que és la pel·lícula basada amb la vida de Winston Churchill, que quan la varen estrenar ja vam comentar de que aquesta temporada s'han estrenat dues pel·lícules basades en el mateix personatge, encara que en dues èpoques diferents de la seva vida. La primera era en quant al desembarcament de Normandia i aquesta és en quant Winston Churchill acabava de ser nomenat primer ministre i estava en el dilema de que dins del seu propi govern hi havien que deien que havia de tractar amb Hitler. Doncs els alemanys estaven avançant a tot drap per Europa. És l'època de Dunkerque. Sí. És l'època de Dunkerque, que d'aquella retirada va venir després la revifalla dels aliats, i en aquí doncs ell havia de decidir si negociar amb Hitler, perquè és clar, l'avançament de les tropes nazis era apoteòsic, o mantenir-se ferm amb el País Unit i plantar-li cara, que en aquell moment era molt complicat perquè era quan estava passant el que va passar a Dunkerque. Que si no arriben a ser els pescadors que travessen el canal per rescatar les tropes, allà hi hagués hagut una massacre. Val, doncs aquestes són les dues pel·lícules. Ah, una cosa que val dir, el Gary Oldman és l'actor que interpreta Winston Churchill.
Sí, irreconeixible.
És irreconeixible. Va guanyar el Globus d'Or per aquesta interpretació i té molts números per guanyar el Oscar també per aquesta interpretació.
De fet, ho van dir al seu moment, que jo havia llegit en l'entrevista, que no estava gaire convençut en principi de fer aquest personatge.
No, i el volien amb ell.
El volien amb ell i ell era un cinc reticent.
Exacte. Però bé,
al final,
és que la veritat...
El bord del paper,
Exacte. Una extraordinària interpretació que si tu tingués l'Òscar no hi hauria res a dir. Cosa que té competència, I forta. Però bé...
I parlant d'Òscar, penso que una de les pel·lícules d'Òscar és la d'aquesta setmana.
Ara ja anem per les estrenes i aquesta setmana comencem per la que tu acabes de dir, La forma de l'aigua.
Sí.
És el premi gros de les nominacions als Òscars. Té 13 nominacions, és una de les, a priori, favorites per emportar-se'n molts de premis, perquè la majoria dels que està nominada tenen consistència dins de la pel·lícula. O sigui, no és aquella pel·lícula que té 13 nominacions, però n'hi ha uns quants que dius, bueno, aquests... segur. No, la majoria dels que té estan ben fonamentats. Per tant, si fos una d'aquells anys en què hi ha una pel·lícula que arrasés, aquest any podria ser, però... En fi,
veurem.
Ja ho veurem. I bé, pel·lícula del Guillermo del Toro, pel·lícula que és un conte romàntic, fantasiós, i ambientat en una època que ens queda, sembla, molt llunyana, quan hi havia la Guerra Freda, els russos, els americans, els secrets que tenien guardats uns i altres. I en aquí el secret quin és? Doncs aquest animal, aquest peix, aquest home-peix, aquesta raresa de la naturalesa que tenen en aquest laboratori i que li fan tota una sèrie de proves. I, doncs, què passa? Que hi ha una empleada de la neteja que és muda, i que pues, el descobreix i que interrelaciona amb aquest personatge. I bé, els conflictes que es deriven d'aquesta interrelació que amb ella li provoca tendresa i és la relació d'ells dos. Un repartiment molt, molt bo amb la Sally Hawkins, Duke Jones, l'actor irreconeixible perquè és el que fa de monstre, Richard Jenkins, Michael Shannon i Octavia Spencer. Per tant, la pel·lícula que, a part del repartiment, doncs la factura és molt, molt interessant. Llavors tenim, ja anem a les estrenes, la més comercial, Black Panther, Pantera Negra, és una versió cinematogràfica del còmic de Marvel, que va ser el primer superheroi de raça negra que va sortir de la factoria Marvel. Un país on el protagonista es converteix en rei, que té unes habilitats sobrehumanes, semblants a un felí, agilitat, agudesa i tal, i que, bé, aquest país és molt ric en un mineral molt cobejat per segons qui n'hi vulgui fer mal ús, i amb aquests doncs, són amb els que s'haurà d'enfrontar el protagonista d'aquest nou còmic de Marvel, que sens dubte s'afegirà doncs, en els altres superherois de Marvel en les properes pel·lícules d'aquesta productora. Animació amb Bon Iver i El Gran Secreto és una producció xinesa que no n'arriben masses de produccions xineses d'animació sobre un os que, avorrit de la vida que porta, doncs decideix afegir-se a un circ. Pel·lícula per mainada totalment. Celestial Camel és una pel·lícula russa ambientada en una regió, el de la Mongòlia russa, on doncs, les creences i el pragmatisme no sempre van de la mà. En aquest cas, les creences és que un camell albí que neix en aquesta comunitat doncs pot tenir bona sort per la família, i en canvi el pare veu l'oportunitat de fer algun caler venent-lo. Cuando dejes de quererme és una producció espanyola doncs protagonitzada entre ells per Miki Esparvé, i que és una mena de thriller sobre un pare que va abandonar la família anys enrere i que els hi arriba la notícia de que l'han trobat mort, per tant no és que marxés, sinó que poder l'havien assassinat. Deber Cumplido, pel·lícula bèl·lica sobre els problemes que tenen els soldats quan tornen de la guerra a adaptar-se a la vida civil. I The Party és una comèdia dramàtica on, doncs, a partir d'una trobada per celebrar l'ascens de la protagonista que l'han nomenat ministra del govern, doncs una sèrie de revelacions converteixen la festa en un malson. Aquí val la pena dir que el part del protagonista de l'elenc està bé, fantàstic, i que la pel·lícula està feta en blanc i negre, però això no ha de retreure ningú, perquè la pel·lícula està molt ben interpretada i és una història que en alguns moments és força divertida.
Molt bé, i fins aquí el cinema Montgrí, com que ja l'hem fet, al començament, avui ha sigut el protagonista. Doncs Jordi, ho deixem aquí, ja saben els oients, els recordem que avui a les 8, molt més del que hem parlat, més coses a les trenes i en el programa de cine, i en repetició demà a les 4. Jordi, doncs moltes gràcies una setmana més, fins divendres que ve, bona setmana.
Molt bé, bon cap de setmana, i la setmana que ve, més.
I ho deixem aquí, us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel i després amb el Zona Mixta amb l'Ivan García, ara sí ja explicant-nos com ha de ser aquest cap de setmana esportiu pels equips escalencs i molt més coses. La meva part res més. Gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.